I com cada dimecres a mig matí, sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Molt bon dia, Juani.
Doncs molt bon dia.
Com portes el fred, per
avui
cert?
Avui sí que podem dir que fa bon dia.
Fa bon dia i no sí. Fa fred? Per tu no fa fred?
No, jo venia bé. Ventolera aquests dies enrere, eh?
No sé, quin horror, eh?
Les cadires, tot el que tot tenia volava. La terrassa, tot volant, tu. No va sortir fora perquè la paret era més alta, si no...
També.
Em penso que
hagués sortit tot.
M'ho trobo a la parada d'autobusos.
Quin horror.
Sí, bueno, estem a l'època normal, no? Però
sí,
bueno,
clar,
que ho farem. Sí. El que passa que aquí no estem acostumats i quan veiem
home,
aquestes coses...
Home, el vent sí, eh? Aquí
sí, la ventolera sí, això sí. Uh-huh. Però bueno, més forta... Més ràfegues fortes s'ha donat cap a la banda del Golf de Roses, allà a Roses i l'Escala, que al meu poble surt cada dia a la televisió amb unes onades de 5, 6 i 7 metres d'alçada, eh?
Mare meva, quin horror.
Mon pare, pobre home, sempre em deia, a mi el regalen una casa aquí i la torno a regalar. Diu, jo no.
No,
perquè deia que aquella ventolera li feia. La tramuntana fa molt mal de cap, eh?
És veritat.
Es tenia la roba a ma mare, pobra dona, i quan l'anava a recollir semblava la pell de conill. Estava més tiesa que sempre ho deia. Això sempre me'n recordaré. Doncs bé, tinc aquí un retallet que sortia publicat la setmana passada, però no vaig poder llegir-lo. I diu, l'any 1959, Saumells va crear una simpàtica escultura del personatge Maginet, de Josep Maria Terrassa, un nen alegre amb la seva cartera a l'esquena i els braços oberts. Diu que l'any 1989 l'alcalde Recasens la va situar amb el petit estanc de la plaça Imperial Tàrraco. A l'any següent, l'alcalde Nadal li va proporcionar companyia i va afegir al lloc una rèplica del Mannequin Pix, el nen meon de Brussel·les, que tots coneixem Brussel·les per el Mannequin Pix, no?
Que ni el veus.
Sí, bueno, clar, és tan petitó. És tan petitó, però bueno, és un nen.
Sí,
no li pots posar l'alçada d'un home gran, no?
No, home, però no l'alçada, que fa dos pams, potser,
sí, per això dic. Bueno, això és com moltes coses. El toro de...
El torico de
Teruel també...
Encara el busco ara,
L'estàs buscant i veus una pilastra allà fins a dalt de tot
sí.
I dius, mira, allà penjat està. Doncs bé, diu que el nen Omeon de Brussel·les passejà el germanament entre Tarragona i Brussel·les. Després d'alguns intents de robatori o destrucció, els dos nens van ser portats al parc de les Granotes, que més o menys ho tenim a la vista. Però, clar, també el parc de les Granotes aquests dies amb la ventolera també se'ls ha desfet tot, eh? Hasta a la gingeta que hi havia. Diu, quant a l'agermanament entre les dues ciutats, no he tingut notícia fins fa poc temps, però penso que ara, aprofitant l'estància de Puigdemont en Brussel·les, podria revitalitzar-se si se lo demanem a Ballesteros. Bueno, pues ja veurem.
Sí.
Suposo que... tornaran a posar, no sé, jo veig que hi ha coses que la gent passeja i les veu, com aquell avi que hi ha a l'avi Virgili, que està assegut allà
sí.
Al banc, que és molt estrany passar per davant i no veure I ningú fent-se fotos, no? Però clar, nosaltres no som qui manem a l'Ajuntament.
No.
Amb això no podem fer moltes coses. Després també n'hi ha un altre aquí, que parla de l'opinió. Diu, un respiro. El monotema lo copa todo y afecta a nuestra salud. Digo, hay que seleccionar. Dice, me comentaba un vecino ayer que todo este lío de la independencia me tiene angustiado, nervioso. Llevo días sin poder dormir. Y encima me he peleado con varios amigos porque tenemos diferentes visiones del problema. Donde vaya, en el trabajo, en casa, con la familia, en la puerta del colegio, en el supermercado, y ya no te digo en el bar. Todas las conversaciones versan sobre el monotema. Estoy pensando irme al monte una temporada para desconectar. O eso, o acabaré poniéndome enfermo. Es cierto, este conflicto, su duración y sobre todo ese don de ubicuidad que le permite estar en todos los lados, acabará con nuestra salud. Dice, ya lo decía la periodista Nuria Sol el lunes en la última página de este diario, cuando reflejaba que la independencia de la farmacia de la Rambla le había comentado que se había disparado la venta de... la dependienta. He dicho dependencia. La dependiente, la estoy leyendo al móvil, clar, que la dependienta de la farmacia de la Rambla le había comentado que se había disparado la venta de ansiolíticos y que incluso la gente hacía menos... Ya se me ha ido, espera un momento. Y que incluso la gente hacía menos...
¿Menos qué?
Pero que se me ha ido. Menos el amor por culpa de este interminable conflicto que cada día nos regala giros por inesperados. Y lo peor es que el culebrón parece muy lejos de llegar a su fin. Prepárense para esta campaña electoral, tan larga como todas, y tan dura y sin cuartel como ninguna antes. Y como me recordaba un mensaje de WhatsApp de un amigo ayer, ármense de paciencia para salir con vida de los días previos de Navidad. El 21 de diciembre, elecciones catalanas. El 22, la lotería. El 23, el Real Madrid-Barça. Y para cerrar, el 24, Nochebuena y cena con los cuñados para discutir con toda seguridad sobre el proceso. Sí, vienen días muy duros. Quizá lo mejor sea, como proponía mi vecino, irnos al monte una temporadita, todo sea por nuestra salud. O sea que... Y a mayor terrao. Me dan 4 dies bastant atxalat, sí, perquè el Madrid-Barça ja ho veurem.
Mogudets, almenys mogudets.
Sí, perquè l'han canviat, es veu que s'havia de fer un altre dia i han canviat. Doncs bé, parla de la codícia emocional. Diu, moltes vegades deixem de valorar el que tenim i caiem amb l'error de voler sempre més. Més diners, més reconeixement, més prestigi. La codícia ens cega i perdem valors essencials com la integritat, la honestitat i la generositat. Clar, la persona que és codiciosa ho vol més, no? Com diu aquell refrany, l'avarícia rompe el saco. Aquests lladres que agafen amb tantíssims cotxes, milions, cases, xalets... Escolta'm, si has fet un robatori, no dic que sigui bo, no és una cosa normal, no? I ja tens per satisfer les teves necessitats, per què en fas una altra i una altra i una altra? Si saps que t'agafaran.
Perquè, a veure...
Al final t'agafaran.
És molt golós tot això que
està dient. Sí, bueno, clar. Però aquí, si és que, a més, ho tenen tot amagatzemat i no... Penso jo que no ho gaudeixen.
Vols dir que no?
No sé. Així que, diu, quan era petit, llegia amb passió Anton Saint-Exupéry, perquè em fascinava la seva constant crida a la vida plena d'entusiasme. Amb una de les seves obres, cita d'ell, conta la història del jefe d'una tribu preocupat per aconseguir la felicitat del seu poble. Oblígalos a construir juntos una torre y les convertirás en hermanos, pero si quieres que se odien, arrójales comida. Imagina't, per poder treballar, tots anirien a una, però és veritat, quan la gent passa gana, això ho estem veient també amb aquests refugiats, que quan passen les avionetes i els llencen el menjar i aigua i això, si no estan en un puesto que estiguin concentrats, tots van a la una a agafar el que poden. És lògic, és la llei de la supervivència, això no cal criticar-ho, no? I diu que una civilització reposa sobre el que se'ls llegeix als homes, no sobre el que els ha donat gratis. Sospito que les nostres societats avançades estan fomentant l'holgazaneria política apresa que ve unida a l'individualisme agressiu que temia Saint-Exupéry. Ens hem acostumat a rebre gratis moltes coses. Tenim la passivitat del gat. Estem patint la indolència de los derechos, basada en la idea de que pel fet d'existir ho mereixem tot. Tenir drets és una costosa creació de la intel·ligència humana, però com totes les grans creacions necessita una energia descomunal per existir. Els drets són com les bicicletes. Perquè es mantinguin verticals, és necessari pedalejar. La metàfora no és poètica, però ens sembla útil i verdadera. Clar, perquè tots estem veient ara amb aquests... No dic els dels aucis, perquè, clar, la gent que està en un pis no pot pagar la hipoteca i verdaderament és que no pot, doncs que la tinguin fora del pis ho trobo molt malament. Però aquests ocupes, que per tot el morro se'n van, es fiquen en una casa i després els volen fer fora, i imagina't tu tot el jaleu que tenen... La paraula que sempre diuen és que tenim dret a una vivenda. Per suposat que sí, però escolta'm, els que la tenim ens ha costat un sacrifici i uns diners, no? Si tots féssim igual, aquí qui treballaria per tenir alguna cosa? Ningú? Oi que m'ho dongui, tu? Viva la Pepa. Amb aquest pensament, imagina't, estem tots molt bé. Bueno, doncs aquí tenim, com si es pogués tenir èxit o en tot desagrada a tots, un savi adagi diu, el que fracassa una vez és... de seva. I el que fracassa 3 vegades és un mestre. Clar. Aquest ja ha picat pedra sobre pedra, ja sap com fer-ho. Diu que no fracassa, qui no fracassa és un o en l'altre àmbit. Ningú no pot aconseguir tot el que vol o es proposa i ningú no és Superman. I cal acceptar que la vida es compon d'èxits i fracassos, triomfs i derrotes, guanys i pèrdues, elogis i insults. Igual que cal aprendre dels errors, també cal fer-los dels fracassos. L'actitud davant d'ells és molt important. Es requereix humilitat i acceptació. Tots hauríem de conrear l'equanimitat, mantenir l'ànim serè davant les vicissituds de la vida. Som com fonàmbuls en aquesta vida i hem d'aprendre a reequilibrar-nos quan ens desequilibrem. El realment grau és que no pot ser... que no ser prou humans i amorosos amb els nostres fracassos. Sempre tenim present allò de que ens exhortava Buda. Ment clara, cor compassiu. que no sé... Els cors compassius avui en dia sí que n'hi ha.
Home, sí.
Ara, ara estem escoltant aquestes cunyes que, del gran recapte, no? Esperem que la solidaritat també per la gent que veritablement ho necessita. Per això suposo que aquesta adagi pues, ens ve bé, no? El cor compassiu. Diu, a vegades la gent no vol escoltar la veritat perquè no vol que les seves il·lusions es vegin destruïdes. I això ho va dir Friedrich Nietzsche, que aquest nom també... Filòsof, poeta i músic alemany.
Nietzsche.
Nietzsche, sí. Com un dia deia un diu, amb el que m'ha costat poder dir-ho i ara li han canviat el nom. Els mòbils, diu. Això és una carta que va escriure a La Vanguardia. I diu, si hi ha quelcom que ha canviat força en els darrers anys en les relacions humanes és la impossibilitat de poder tenir una conversa més de 5 minuts sense que soni el telèfon mòbil. I això és una veritat com un temple. Diu que un ja començava a estar acostumat a la frase disculpa en un moment. Clar, perquè tu, si estàs parlant amb una persona, has de demanar permís, per lo menos, no? Una mica d'educació. Quan ha irromput amb una força devastadora el so dels missatges de les petites xarxes d'amics. Diu, ara és encara més difícil que fa 2 anys aconseguir una conversa nítida sobre bombardejos dels minixats per dir qualsevol cosa. I hi ha qui encara tot ho posa més difícil. I et posa davant la taula 2 o fins i tot 3 mòbils, que això també ho hem vist, no?
Sí.
Un no l'agafarà mai, se'l mirarà i després de la conversa respondrà gairebé sempre als missatges d'un altre. Misteriós mòbil. I el tercer, el de la feina, el va mirant i rient. Bueno, que truqui. Jo estic treballant, no? Encara que estigués de festa. Misteriós mòbil. I el tercer, el de la feina, el va mirant i rient. El que no contesta mai és el de la família i amics.
Home.
El que xiula missatges cada 30 segons. En fi, enyoro aquells temps passats quan era possible tenir una xerrada no cronometrada. Jo també tinc mòbil i ara, perquè se n'adonin que tanta interrupció em molesta, quan contesten una trucada, el que faig és posar-me un vídeo musical i els cascos i em connecto i funciona. O sigui que... Això com quan em reps una trucada d'aquestes empreses de telefonia que estan cada dia, que sí, no sé quant, que... Escolta, d'on has agafat el meu número? No, això és aleatori. Aleatori m'ha tocat a mi, quina sort, nena. Però bueno, és el que toca. Diu, les oportunitats de la vida. Diu, deia Gabriel García Márquez que la vida no és sinó una contínua sucessió d'oportunitats per sobrevivir. Diu, això és de viure amb escassos mitjans o en condicions adverses. Potser tinc raó al recentment mort Premi Nobel de Literatura. Diu, els especialistes consultats sostenen que aquestes activitats estan en auge des de fa 5 anys. Dóna la sensació, diuen alguns, de que el ser humà vol aprendre un mínim de tècniques per sentir que pot sortir endavant. Descobreix una sèrie d'habilitats que generalment no saben que existeixen en ell i afegeix una altra. Comença a sentir-se poderós i aconseguir fer coses que ni s'imaginava que pogués portar a terme. Abandona la seva zona de confort i connecta amb el seu passat més primitiu. No és racional, és instintiu. Inclús és capaç de fer hasta el que semblava impossible. Si es prova a si mateix i es supera, tot perquè necessitava sobreviure, la successió d'oportunitats estan ahí, i amb ella la supervivència. Que, per cert, diu, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Que diuen que els xinesos la paraula crisis la tenen associada a l'oportunitat.
Bé, sí, en teoria és que això diuen.
Això diuen en teoria. Nosaltres, quan tenim una crisi, l'oportunitat no la veiem per cap lloc, però bueno, suposo que deu ser per això, perquè no la busquem. Lili Langtry diu que en plena discussió amb el seu amant, el rei Eduardo VII, aquest li va reprochar, con lo que me he gastado en tus caprichos, podría haberme costeado un barco de guerra. I ella li va contestar, no exageres, replicó ella, si ni siquiera puedes mantenerme a mí a flote. Sí. Amb ella no podia i volia mantenir un vaixell de guerra.
Ai.
Bueno, aquí tinc un retallet que me l'has proporcionat tu, ho diré perquè les dades són les dades.
No, home, jo...
Que parla sobre la barba.
De vegades em dius...
Sí, clar, agafa'm alguna cosa, perquè ja el que parlàvem ara fa un moment, el monotema ja ens està esgotant. Conté les mateixes bactèries que la matèria fecal. Segons un estudi d'un investigador, la toquem amb les mans brutes, després d'haver tocat el mòbil. Tot això propicia que hi hagi bactèries, clar, això és com tot. S'enquisten pèls, els pèls s'enrotllen i no poden sortir perquè el porus està tapat i es poden infectar. Hi ha restes de menjar que, si no es va en compte, i de beguda, infeccions a la pell. Un investigador assegura que la barba és com una esponja que absorbeix bactèries. Pot aparèixer foliculitis. Diu, per tant, rentar i pentinar bé la barba sempre. Però, clar, els barbuts, que per cert...
Clar, és que no havia pensat en tot això.
Bueno, jo a vegades quan veig un home amb bigot i la barba, em quedo mirant i penso, quan menja sopa o menja alguna cosa que tingui suc, encara que... Si tu mateixa t'embrutes i no portes barba...
No, que sí.
Has d'estar amb l'estovallola, quasi, que a vegades el meu home em diu, ja en portes dues. Dic, bueno, i què? Tu no te neteges?
Estovallons, vols dir, no?
Eh?
Tovallons, vols
clar,
dir.
Clar, estovallons.
Ah, quasi tovallola.
Ai, tovallola, els tovallons, per poder netejar-te la boca.
Sí.
Amb el nen sempre estic, vinga, vinga, perquè, clar, no vull que se li posi tota vermellosa, perquè saps tu que se li irrita de seguida la pell. Doncs, vinga, agafar-ne i a sucar perquè... No rastrejar-la, no. Sucadetes així de miqueta en miqueta perquè se li quedi seca. Doncs, escolta, veus aquests paios amb aquesta barba i tu penses... Per donar un petó, a mi, no sé, no m'ha donat... El meu home mai s'ha deixat barba ni bigoti, no? Però quan algú conegut ha vingut a donar-me un petó, com que la pell m'he notat una mica resposa, no? Però bueno, no podem fer més coses d'aquestes.
No, no.
Dice algo sobre la mesa. El principal defecte, diu, és que el quietismo en quan torna les iniciatives. Per exemple, en el cas de Catalunya, se li podia aplicar una frase de Groucho Marx. Diu, el problema de no hacer nada es que nunca sabes cuándo has terminado. No? Si tu no fas res...
Sí, clar, evidentment.
Jo, ara mateix jo em quedo aquí i m'estàs dient, Juani, comença el programa. I dic, no, pues quan me n'adoni, pues acabat. I com que no he fet res, pues acabat. Però bueno. Ara aquí tinc un trosset que em va fer gràcia, que el vaig agafar l'altre dia també d'un retallet, que el va escriure un noi de Castelldefels parlant del Messi. Diu, Messi, el millor 10. I es tracta de números. El que passa que dient-los en català, doncs aquests números representen el que ell pensa d'en Messi, no? Diu, ets el número 1, no toquis mai el 2. Un bàlsam cura les 3. Tot plegat per 4 rals i de fitxatge ni 5. Però volem més, sisplau. Tenim 7 de victòria. Sense tu sentim un 8. 9, elixir del barcelonisme. I el millor 10 de tots els temps. I Masí, Masí, Masí. Sí, que imagina't, amb els números, de l'1 al 10...
I tant.
Quins qualificatius li ha posat amb el senyor Messi.
Vinga, que anirem acabant, Juani.
Diu, com diuen els xinos amb algo li sona a xino? Diu, amb molta poesia, perquè el que no entenen és com escritura celestial. Ingleses, portugueses i polacos diuen que els hi sona a griego, mentre que els italians els hi sona turco, i els francesos a hebreu, i els alemans a espanyol. I nosaltres diem, me suena a chino.
Doncs caram, bé, doncs...
Oh, claro, tú digo, no lo entiendo,
sí, sí.
Me suena a chino.
Claro.
Doncs bé, dice, cuando te conocí, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. I això va dir Juan Gelman.
Pues, qué majo, ¿no?
Sí, ja ves tu, quina frase més amorosa per la seva enamorada. L'altre dia, ¿me comparas con un piojo o qué?
Sí, clar, no sé. Gràcies, Juani, bona setmana.
Adéu, bon dia.